Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, després del fracàs i desengany per no haver estat ben rebut pel papa Bonifaci VIII, fou acollit per Felip el Vell a París per recomanació del seu oncle Jaume II de Mallorca, on tornà a presentar l'art a la Sorbona i aconseguir alguns seguidors com Tomàs Lemaizière. I allà, els esforços que atacava vigorosament l'averroisme, que penava guanyant adeptes en l'ambient universitari sense gaire èxit, fins que el juliol de 1299 va romandre a París, on va compondre l'arbre de la filosofia d'amor i probablement el cant de Ramon, de caràcter autobiogràfic. L'octubre de 1299, Ramon Llull era a Roma, on va acabar els proverbis de Ramon, i a Barcelona, on Jaume II l'autoritzà a predicar a les sinagogues dels seus dominis. Durant l'any 1300 residia a Mallorca i dedicat a escriure i a predicar als musulmans de l'illa. Aquell mateix any, el gran cant dels tàrtars vencia els musulmans a Síria, la qual cosa aixecà expectatives de recuperació de Terra Santa per als cristians. Per aquest motiu, Llull inicià un viatge cap a Orient que el portà a Xipre, Armènia i Jerusalem. A l'illa sol·licità Enric II de Xipre poder predicar als cismàtics xipriotes i el seu suport per evangelitzar els monarques musulmans propers de Babilònia, Síria i Egipte. Però el rei no li prestà gaire atenció. Més tard, potser a la mateixa illa o Armènia, un criat i un clergue que l'acompanyaven l'emmetzinaren per assassinar-lo. Recuperar la salut a Limassol, acollit per Jacques de Morlaix, el darrer gran mestre de l'Orde del Temple.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca, on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El Compromís Ciutadà, en Joan Ortí i Serra.
tal, amigues, amics? Benvingudes i benvinguts a aquesta versió del Compromís Ciutadà. Dels dissabtes sabeu que tenim una cita a partir de les 8 del vespre cada dissabte, on fem un recull del que han estat les seccions emeses al llarg de tota la setmana, de dilluns a divendres i al voltant de quarts d'11 del matí. Les agafem, les recopilem, les posem una darrere l'altra i d'aquí en surt el programa que escoltarem tot seguit. Hem escoltat de fons aquesta cançó que es diu I sí, amb un condicional, és de Toni Xuclà. I aquesta setmana el que hem estat fent és una mica buscar de quina manera som capaços de crear un nou model d'estat, no un país nou. No es tracta d'això, sinó que es tracta de crear un nou model d'estat. Si no és un nou model d'estat, doncs poc ens interessa, la veritat. I ho hem fet amb una persona doncs, que hi entén amb tot això, no amb crear nous models d'estat, sinó amb transformar societats, en afavorir els canvis de paradigma, en les transformacions profundes de valors. És el Jordi Puente, que ell és coach, és el responsable d'un projecte que es diu Rescata Talentos, i a més autor del llibre Consumidores Gandhi. I el que vam fer el dilluns va ser parlar de la responsabilitat social personal, que és del que parlem a continuació, tot recordant el que ens va dir.
Dilluns. El Compromís Ciutadà. Un espai sobre el compromís social de les persones.
Què tal, amigues, amics? Com esteu? Setmana, evidentment, de novetats polítiques, sobretot. I pensava, tantes eleccions i tant escollir si volem un nou país, si no el volem, però ja els canvis de fons que es necessiten realment tenen a veure amb crear nous estats o no? Potser sí, no dic pas que no, però transformacions profundes de la nostra societat. Això és del que parlarem al llarg d'aquesta setmana, perquè ja que hem de parlar d'estats nous o d'eventuals estats nous, doncs també parlar de persones i societats noves. I ho fem com no pot ser d'una altra manera amb un amic d'aquest programa, que és el Jordi Puente. Jordi, com estàs?
Molt bé, Joan, encantat.
Coach, a més, és el responsable del projecte Rescata Talentos, sí? Mm-hmm. Rescatatalentos.com. I parlem d'una cosa que es diu la responsabilitat social personal, no, Jordi? Què és això?
Exactament. Doncs mira, aquest concepte és un nou concepte que en el món de l'empresa ja fa moltes dècades que es parla, que és el tema de responsabilitat social aplicada a les empreses.
Corporativa, no?
Corporativa, sí, empresarial.
Sí.
Llavors, amb tota la crisi, amb tot el que està passant, ens estem adonant que les persones també tenim molt poder i impacten el món amb les nostres accions i d'aquí sorgeix aquest concepte que es diu responsabilitat social personal, que és del que parlarem.
I llavors, detalla'ns una mica, no?
Pues mira, és molt semblant a la frase aquesta de sigues tu mateix el canvi que vols veure en el món.
M'encanta aquesta frase.
Que és una frase molt bonica, o una altra semblant de la mateixa persona que diu que la teva vida sigui el teu missatge, no?
Està bé, això.
I vol dir que la societat, o nosaltres com a societat, som un reflexe de nosaltres com a persones, no? Llavors, és molt important que comencin a sorgir conceptes com aquest, com la responsabilitat social personal, perquè els nous conceptes ens ajuden a observar i a parlar i a actuar en coses noves que abans no... Igual que quan abans no existia la paraula drets humans, no? Fa segles, no? Que era impensable pensar en igualtat, pensar en drets humans, no? Doncs per això és molt important que els nous conceptes relacionats amb el canvi en el món es desenvolupin.
I els anem parlant per empoderar-los.
Els anem parlant com estem fent.
És molt interessant, perquè tu dius això de que la societat reflecteix allò que som, en definitiva, no? Per tant, allò que diem, ostres, uns polítics que són corruptes, que no sé què, i els hem tornat a votar. Això passa, eh?
100% d'acord. És un reflexe perfecte.
Vull dir, que ens queixem molt, però... Així veiem com és la societat, així som nosaltres.
Bé, doncs la gent que ens escolti comprendrà una mica més perquè tot això de que a vegades no estem d'acord amb alguna cosa, però després nosaltres som incoherents amb aquest canvi que volem, no? Llavors, jo crec que serà molt interessant reflexionar sobre tot això perquè ens permetrà fer petits canvis interiors per... precisament ser el canvi que volem veure.
Ah, per tant, estem parlant d'això, de transformacions personals, és a dir...
Sí, sí.
És a dir, comencem per un mateix i això té traducció a nivell... Què? Social?
A nivell social, sí. El tipus de societat que som, que estem sent.
És que, clar, Tot ve motivat una mica perquè un nou estat, sí o no, que sigui el que hagi de ser, millor dit, que sigui el que ens ajudi a evolucionar millor. Però vull dir, hem de ser nosaltres. I llavors què farem aquests 4 dies que queden? Perquè avui fem una mica de presentació, no? I llavors,
fem una mica de...
demà, dimarts i així fins divendres, com ho tindrem, això?
Mira, farem una mica de presentació ara dels temes que tocarem. Parlarem de per què és important, que una mica ja ho estem dient, i parlarem de com s'aplica la responsabilitat social en els dos àmbits en els que la gent passem més temps, que una és treballant i una altra és consumint, és a dir, la nostra vida personal i la nostra vida professional.
Detallem una mica més, perquè ens vols parlar de dos models.
També parlarem de...
Anuncia'ns-ho, això, una mica, no?
Això mateix. Mira, un d'ells serà el... Jo li dic mètode Gandhi, però es podria dir mètode Jesús, es podria dir mètode Teresa de Calcuta, que és un mètode de responsabilitat social que jo vaig observar quan vaig fer el llibre que vam parlar al Consumidores Gandhi.
Sí, fa un parell o tres de temporades, sí, eh? Consumidores Gandhi, sí.
I observant aquestes persones que estan sent el canvi en el món, que són aquestes persones, però també són les persones que potser tenen un bar i quan arriba el cap de setmana o arriben les vacances tanquen el xiringuito i en comptes d'anar-se'n de vacances o anar-se'n a veure una pel·lícula, pues, com tu i com jo ara, que estem parlant de valors, estem parlant de canvi en el món, perquè és el que ens agrada. Llavors, aquest tipus d'heroi, no, és el que parla el mètode Gandhi, que el veurem, o el mètode com es vulgui dir, i també parlem del mètode o el model Barrett, que és d'una consultora de responsabilitat social d'Estats Units, que parla també dels estats de canvi dintre la responsabilitat social empresarial, però també personal.
I finalment també del tema del consum i també del tema de la feina, com dèiem. El Jordi Puente és amic d'aquest programa, va venir a presentar ja el llibre de Consumidors Gandhi, i té aquesta iniciativa Rescata Talentos. A què et dediques, Jordi? Presenta't una mica, no? Perquè ja que estarem aquesta setmana compartint espai, doncs que et puguis donar a conèixer, no?, també a través d'aquests micròfons.
Pues el projecte de Rescata Talentos neix de ajudar les persones a descobrir el seu talent i a viure del que li apassiona, del seu talent, i aportar amb aquest talent a la societat, no? De la forma...
Però a veure, això és possible? O això és un discurs d'aquest que venen ara, que ens venen amb el discurs de que tot és possible, no sé què... És factible, això, sí.
Mira, la paraula talent significa el que tu pots aportar a la societat. Sí. Llavors té tot el sentit del món que ens centrem en la nostra vida professional, en el nostre talent, que és una conjunció del que nosaltres podem aportar i volem aportar, i que la societat necessita en aquest moment, no? Llavors, quan trobem aquest element, com diu el llibre, o aquest foc intern, som capaços de fer coses professionalment i personalment que fent un altre tipus de feina més robòtica, més... que la fem
sense
perquè...
pensar, sí, automàtica.
Pues mai somiaríem ni mai seríem capaços, no? Llavors, és molt interessant veure això.
És que...
Tu ho estàs fent.
La possibilitat, sí. La possibilitat de veure créixer una terra nova va relacionada directament amb la capacitat que tinguem les persones d'innovar-nos a nosaltres mateixos. Jordi, fins demà, d'acord?
Fins demà.
Model Gandhi, eh? Que vagi bé.
Fins demà.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Segurament recordareu aquest tema dels nens del cor, de la banda sonora dels nens del cor, de Bruno Culés, aquesta banda sonora, aquesta cançó doncs tan meravellosa i hores d'ara ja tan coneguda, per bé que la pel·lícula no és que tingui tants i tants anys. En qualsevol cas, som el Compromís Ciutadà, estem parlant doncs, de maneres, proposant maneres de canviar el món, de construir noves societats, nous models de societat, i ho estem fent amb el Jordi Puente, ell és coach, ho estem fent també, evidentment, a propòsit, com no pot ser d'una altra manera, de tot el que està passant a nivell polític, i és que no es tracta només de construir un nou estat, sinó, sobretot, es tracta de construir un nou model d'estat. El dimarts doncs vam seguir parlant de totes aquestes qüestions, i ho vam fer d'aquesta manera, l'escoltem.
Dimarts, el Compromís Ciutadà, comunicació i consciència.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes, benvinguts. Sí, efectivament, comunicació i consciència, això és el que fem aquí, i aquesta setmana més que mai, perquè ens acompanya el Jordi Puente. Ell és l'autor del llibre Consumidores Gandhi, i a més és el líder, el responsable d'aquest projecte que es diu Rescata Talentos, que pretén precisament ajudar les persones a que trobin quin és el seu talent i a treure-li totes les possibilitats perquè pugui donar-se a la persona a la societat de la millor manera possible. Va per aquí, no?
Va per aquí, va per aquí.
Això, no? Què tal, Jordi, com estàs? Benvingut novament.
Encantat.
Vinga, el mètode Gandhi, que vam dir que parlaríem d'això, del model Gandhi. En què consisteix aquest model?
El model Gandhi va néixer d'observar, o va sorgir d'observar les persones, com us comentava ahir, que estan sent el canvi en el món. Va sorgir quan estava fent el llibre de Consumidores Gandhi.
Quant temps té aquest llibre, Consumidores Gandhi?
2 anys. Dos anys. Llavors, vaig observar que les persones que estan sent el canvi en el món en algun àmbit, que pot ser ara en el procés que estem vivint aquí a Catalunya o en qualsevol àmbit, passen per 4 fases, vale? Que són les 4 que comencen amb C, i dona la casualitat que 2 paraules les acabes de dir amb el nom del programa i amb l'eslògan, no? La de compromís i la de consciència.
Molt bé.
Que són 2 de les fases per les que passa una persona. Llavors, ja veus que estem molt alineats.
Sí, en sintonia. Llavors, primera fase.
Primera fase, consciència. Què vol dir consciència? Prendre, una persona pren consciència d'una injustícia en algun àmbit, i aquesta és la primera fase per fer alguna cosa relacionat amb ser el canvi en el món en aquesta injustícia.
Això ja és molt difícil, no? Perquè
sí,
acostumem a veure com passen les notícies davant de la pantalla i tampoc hi fem molt cas i no ens donem per al·ludits i no toquen les nostres consciències, a no ser que sigui un nen mort en una platja de Turquia, no?, procedent de Síria. Llavors potser sí, però que forts que necessitem els impactes i els estímuls, no?, per remoure'ns.
Sí, a sobre tenim sobreinformació i a sobre jo crec que algunes persones que estan en puestos de més control social, jo crec que no els interessa del tot que la gent sigui conscient de com som, no? Mm-hmm.
Però deies això, el primer és prendre consciència.
Primer.
Segon. Exacte.
Connexió. Què vol dir connexió? Connexió vol dir veure la relació entre entre aquesta injustícia i tu. És a dir, de quina forma tu estàs formant part d'aquesta injustícia.
L'empatia, vaja.
Sí, sí, amb el que tu estàs fent o en el que estàs deixant de fer.
Clar.
Que també pot ser.
Clar. Moltes vegades es parla de la neutralitat suïssa i salava i tal, i resulta que Suïssa permet amb el seu secret bancari doncs, que hi hagin comptes corrents procedents de la màfia, de dictadors, etc. No? Per tant, és una neutralitat que és qüestionable, no? Per tant, va en aquesta línia, no? Per exemple?
Exactament. Hi ha molta gent que té consciència, però que mai fa la... Hi ha molta gent que no té consciència, això primer, d'alguna injustícia, que hi ha moltes, no? Però hi ha gent que té consciència, però després no fa la connexió de com ell és part d'això que s'està produint, que li preocupa allà.
També és difícil, perquè si veus que hi ha un problema amb aquell nen de Síria, quina connexió pot haver-hi?
Bueno, d'alguna forma, el nostre estil de vida robòtic, de votar sempre els mateixos, que fan guerres, que tenen interessos econòmics, que tot això és coherent.
Sí.
És coherent amb el tipus de societat que som.
Ja estem implicats.
No sorprèn.
No, però vull dir que a vegades és difícil trobar el punt de connexió, però acostuma a ser-hi. Només cal mirar una mica i Sí, sí, la connexió aquesta, per exemple, amb el nen siria, bueno, quin tipus de govern estem votant, a quina societat de consum sí. estem fent el joc i què és el que provoca que hi hagi un conflicte armat allà, i potser trobarem que hi ha vasos comunicants, no? I que...
És com la frase aquesta de pensa globalment però actua localment, no?
Per tant, ja tenim la primera que consciència. Hem dit que era la consciència, les apuntaré aquí. La segona
connexió.
És connexió.
La tercera.
I la tercera és...
Compromís.
Vaja.
Primer una persona pren consciència, després fa la connexió de com és part d'aquesta injustícia que ha observat, i la tercera fase és passo a l'acció amb mi mateix. Prenc el compromís de fer un canvi en mi, amb la meva vida personal, amb el meu exemple, per fer un canvi en aquesta realitat que estic observant.
I després del compromís tenim...
Comunicació o coordinació, li podem dir. En realitat, comunicació significa accions en comú o coordinació d'accions en comú, per tant, és el mateix. Vol dir, quan tu ja estàs sent un exemple en aquella part d'injustícia que tu estàs observant, que no vol dir que hagis de ser perfecte, per suposat, perquè ningú ho som, però tu ja estàs fent coses a la teva vida personal i passes a fer coses en equip. En equip vol dir muntant una ONG... vol dir amb la teva comunitat, vol dir muntant una empresa o sent una empresa més socialment responsable, etc, etc.
Jordi, és important, per tant, fer servei, no?, a la societat.
Sí, d'això es tracta.
Voluntariat.
Voluntariat, també.
Sí, també o voluntariat. És a dir, és important fer el voluntariat. No?
És importantíssim fer el voluntariat i és el reflexe del que estem parlant.
Consciència, connexió, compromís i comunicació, o bé coordinació, sobretot, eh? Agrupar-se, fer servei, petites ONGs, etcètera, etcètera. Tu treballes, no?, en petites ONGs?
Sí, 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 amb el projecte del Fòrum de les Micro-ONGs, precisament el que fem és treballar en equip petites ONGs de nivell estatal, però que estan actuant a tot el món, cadascuna en el seu àmbit, que hi ha de molts diferents àmbits, i precisament... Pues això, treballen aquí per junts fer el canvi.
Queda clar. Jordi Puente, ell és coach, ho dic bé, no?
Sí.
És coach,
sí.
No? A més, autor del llibre Método Gandhi...
Consumidores.
Consumidores, clar, que tinc apuntat aquí Método Gandhi. Avui hem parlat del Método Gandhi. Consumidores Gandhi i líder d'aquest projecte que es diu Rescata Talentos. No te'n vagis. Demà de què toca parlar? Del model Barrett?
Barrett, sí. Parlarem del model Barrett, que és un model que va desenvolupar una consultora de responsabilitat social que parla de com es pot aplicar la responsabilitat social també, o com s'explica o com s'observa la responsabilitat social també amb les persones, amb la comunitat, amb les empreses.
En fi, diguin el que diguin o hagin dit el que hagin dit les urnes, es tracta de que el país no s'ha de construir només des de les urnes, sinó també des de la responsabilitat de les persones. Per això, aquesta setmana amb Jordi Puente estem parlant de tot això. No te'n vagis. Fins demà, d'acord?
Fins demà.
Després del model Gandhi i d'aquests compromisos que hem d'adquirir, d'aquestes connexions amb el problema del qual ja n'hem pres consciència i de com ens coordinem per actuar-hi, això és del que vam parlar aquest dimarts passat. El dimecres vam estar parlant del model Barrett, una secció o un dia molt teòric, una mica dens, però que ens va ajudar a entendre el que acabaríem explicant els altres dies, els dies següents. El que farem, però, abans és escoltar aquest tema que ja està sonant de fons, que és de la banda sonora de Local Hero i que respon a Mark Knopfler, el líder de la banda dels Dire Straits, i un tema doncs, que es va fer més que conegut i que és aquest.
dimecres. El compromís ciutadà. Jo canvio. Tu canvies. Tots canviem.
Benvingudes i benvinguts a una nova entrega del Compromís Ciutadà. Aquesta setmana parlant dels canvis que volem veure al món. Ho estem fent amb el Jordi Puente. Ell és coach, és responsable del projecte Rescata Talentos, autor del llibre Consumidores Gandhi. Jordi, com estàs? Benvingut novament.
Molt bé, encantat.
Gràcies per ser amb nosaltres un dia més. Vam estar parlant del model Gandhi ahir i avui el que farem serà parlar d'aquest model anglosaxó, el model Barrett, desenvolupat per una consultoria, no sé què ens explicaves l'altre dia. Bueno, i de què va aquest model Barrett, no?
Mira, segurament us sona la piràmide de motivacional de Maslow.
Sí.
El que ha fet aquesta gent...
Explica'ns-la així molt
ràpid.
Sí.
Bueno, diguéssim que hi ha un psicòleg que es diu Maslow que va observar que les persones ens motivem per una sèrie de coses i que aquesta ordre de coses té unes prioritats, que primer passa per les necessitats de supervivència, les necessitats físiques, no? I després tenim, quan satisfem aquest esglaó, tenim un altre tipus de necessitat, o ens enfoquem en satisfer un altre tipus de necessitat, que té a veure amb les relacions socials, sentir-te estimat, valorat, etcètera, etcètera, autorrealitzar-te, anem pujant... I el que estem veient, o el que no només el model Barrett o aquest del Barrett Value Center, que és el nom que podeu veure, em sembla que la web és valuecenter.com, també la programació neurolingüística també està observant això, no? Que hi ha una sèrie d'esglaons a la persona, de motivacionals, i que quan tu arribes a l'últim esglaó que diu Maslow, que és l'autorealització, autodeterminació, hi ha altres esglaons que tenen a veure amb la teva missió personal, l'ajuda als altres, l'espiritualitat, etc.
Això és la piràmide de Maslow.
Sí.
I llavors això com ho relacionem amb aquest model de...
Llavors, el model Barrett el que fa és aplicar aquest concepte de la piràmide de Maslow a la responsabilitat social. Vale? Llavors diu que tant les persones com les empreses com les comunitats tenim diferents esglaons que... expliquen, primer, enfocar-nos a nosaltres, al bé propi, no? al jo mateix, i després a l'interès pels demés, al bé comú. No? Mm-hmm. Llavors, el primer esglaó seria, com dèiem abans, les necessitats de supervivència, les necessitats físiques, i aquí parlem en l'àmbit personal de la seguretat de tenir per menjar, de tenir els diners mínims per la supervivència, però que es pot aplicar en una empresa o en una comunitat de tenir viabilitat, estabilitat econòmica, estabilitat social. Això seria el primer esglaó.
Vale.
Quan tenim això, o quan les empreses, comunitats, tenen això satisfet, hi ha un següent nivell, que és el de les relacions, que en l'àmbit personal té a veure amb sentir-te estimat, sentir-te valorat, vale? I en l'àmbit de l'empresa podria ser sentir que els clients i els empleats que tens et valoren, no? O valoren l'empresa o la marca. I en l'àmbit social, el sentiment de pertinença a una nació...
Un conjunt.
Sí, exacte. Quan tenim aquest segon esglaó satisfet o mitjanament satisfet, hi ha un tercer esglaó, que és l'esglaó de l'autoestima, que és sentir-te bé amb tu mateix. Vale? O l'autoconcepte, l'autoestima, l'autovaloració, tots aquests conceptes relacionats, això en una empresa tindria que veure amb la lleialtat amb la productivitat del teu sentiment de valor com a empresa, i amb una societat el mateix, no? La teva valor com a democràcia, com a nació, com a pàtria, com es vulgui dir. I ja passem a un terreny on abans ens quedàvem, que era l'autorealització o la transformació personal. ¿Vale? Aquí ens quedem amb el límit superior de veure'm a mi com una persona, persona separada de tot l'altre, no? Que és l'autodeterminació, que també és molt important, que té a veure amb l'autosuperació, l'autodeterminació, la superació de les pors, l'èxit personal, i amb l'àmbit de l'empresa, en l'àmbit de l'empresa, també té a veure amb, doncs això, amb l'IMSD MSR, amb la investigació, desenvolupament, recerca, l'automillora de l'empresa, l'evolució de l'empresa, i amb una societat, doncs també amb l'eficiència, efectivitat institucional, amb l'empowerment ciutadà, l'empoderament ciutadà, que és precisament del que estem parlant. I a partir d'aquí ens explica el model Barrett que hi ha més nivells. ¿Vale? El següent seria la cohesió interna. Quan ja segurament hem escoltat que a vegades hem tingut èxit a la vida en algun nivell i diem, hòstia, he arribat aquí, però hi ha alguna cosa més, no? Falta alguna cosa més. Bé, el següent nivell seria la cohesió interna. Què vol dir la cohesió interna? En l'àmbit personal té a veure amb sentir-te un amb tu mateix, sentir-te en pau, sentir-te complet. Hi ha diferents formes de...
Sentir-te bé, sí.
Sentir-te bé.
Sí,
en pau, que estàs bé.
S'entén.
En l'àmbit empresarial seria que ja hi ha a l'empresa un sentit de que som una família, una comunitat. Cohesió interna. I en l'àmbit d'un poble o d'una comunitat, doncs el sentiment de pertinença, també. Oi? Això ho tenim ara molt
precisament vigent,
això.
Sí.
Molt vigent.
Sí.
Això és una necessitat, també. Mm. Per això està passant el que està passant, no? El sisè esglaó seria la contribució, el significar fer una diferència en l'àmbit en el que tu estiguis, en la teva comunitat, i en l'àmbit personal seria doncs, el treball en equip amb la teva societat. O sigui, si la cohesió interna era ser un mateix, la contribució externa té a veure amb col·laborar amb els altres, treballar en equip amb altres, d'acord, i amb tu mateix internament.
Uh-huh.
Vale? I el mateix amb l'àmbit empresarial i amb l'àmbit social, no? És a dir, no només estem cohesionats i anem tots amb una, sinó que treballem en equip, no? Construïm en equip.
Uh-huh.
I, finalment, l'últim esglaó que parla el model Barrett, que potser és... Ho hem d'explicar molt ràpid, però la gent pot mirar a internet amb més detall. Parla de la necessitat última, que és de servei, de l'amor, de l'espiritualitat, com vulguem dir, que té a veure amb donar-te a la societat tu mateix, no?
I això en el terreny empresarial com seria?
També seria, té a veure amb la responsabilitat social, l'ecologia, l'ètica, l'enfoc al llarg plaç, no només al curt plaç.
Sí. D'acord.
I això seria el resum del model Barrett.
Molt teòrics avui, eh? Però no us preocupeu, perquè queden encara 2 dies i podrem posar-ho en pràctica parlant de com consumim i de què podem fer a la nostra feina, tot plegat per fer d'aquesta societat un país millor. Si voleu, ho diem d'una altra manera, per fer d'aquest país un país nou. Jordi, gràcies. Fins demà.
Gràcies a vosaltres.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. They say the world must end somehow. They say the end's not far from now. I think they're wrong. Don't worry your life away. Start living for today. Don't think about tomorrow. Try for all I'm worth.
ciutadà, la revolta, i això ho hem dit moltes vegades, la veritable, la profunda revolta, doncs no surt als carrers, no fa soroll, sinó que és molt i molt pacífica i es pot fer sobre la taula, es pot fer amb el nostre armari, es pot fer amb tot allò que té a veure amb les nostres formes de consum. Acabem d'escoltar Katie Melua i aquest If the Lights Go Out, i ara el que farem serà escoltar la secció de dijous, on en Jordi Puente ens parlava precisament de com canviar el món a partir de la nostra relació amb el consum.
Dijous. El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Amigues, amics, benvingudes i benvinguts a aquest compromís ciutadà, exactament aquesta voluntat, aquesta força, la voluntat de ser societats, països cada cop millors, cada cop més avançats, no només que ens autorealitzem, per dir-ho d'alguna manera, sinó que també siguem capaços d'aportar al nostre entorn, al nostre àmbit d'influència, i que el nostre àmbit d'influència doncs no només estigui cada cop, valgui la redundància, més influït, sinó que aquesta influència sigui més qualitativa, més superior, si es pot dir d'alguna manera. Estem parlant amb el Jordi Puente, que ell és coach, ell és responsable del projecte Rescata Talentos, autor del llibre Consumidores Candy, com estàs?
Molt bé, encantat.
Veig que no t'has anat de la ràdio, que segueixes aquí, ho celebro. Apliquem... Ahir vam ser molt teòrics,
sí.
Vam estar parlant de com autosatisfer les necessitats, des de les necessitats bàsiques fins a les més elevades, per dir-ho d'alguna manera, i això ho podríem traslladar d'alguna manera en un model de consum que ens satisfaci i que pugui satisfer els altres, no?
Exactament.
És això?
Sí, sí.
Parlarem d'això.
Parlarem d'això.
Què ens has d'explicar?
Doncs mira, us parlaré del missatge que jo volia comunicar, que em sembla molt important, quan vaig escriure el llibre que hem comentat de Consumidores Gandhi. El missatge central del llibre és que en una societat com la que som, hiperconsumista, precisament a través del consum és que podem ser el canvi que volem veure en el món. Mm-hmm. Precisament, inclús més que anant a manifestar-nos i anant a votar, que també, però que si anem a manifestar-nos i anem a votar, però després anem a consumir i a posar la nostra força econòmica en els sectors socials equivocats, pues no servirà de molt que votem en un sentit o que ens manifestem perquè no... Serà una incoherència...
Vaja, que la revolta es pot fer, per exemple, des de la taula, això ho hem dit moltes vegades, i a més de forma silenciosa, això és el millor.
Sí, pacífica.
I es va fent pacífica. No, sembla que no, però al final sí que hi ha... Mira, hi ha supermercats que comencen a apostar pel producte de proximitat, i això és responsabilitat del consumidor. Que bueno, demanant, jo crec.
Aquesta és la idea central. La idea central, el consumidor cada vegada més, i això està demostrat en els números, no? En empreses que estan apostant i que les que no aposten, ara tenim aquesta setmana molt fresc, el cas de, em sembla que és de la marca de cotxes aquesta, no
sé si
es pot
dir,
la Volkswagen, que va manipular el tema de l'emissió de gasos i que en pocs dies això li ha suposat la pèrdua de més de la meitat del seu valor en bolsa.
I del seu president, que ha dimitit.
I del seu president. Llavors, què ens estem trobant? Que el consumidor cada vegada està més ben informat i cada vegada més està més compromès, més conscient de que el que comprem té un impacte en el món, no? Llavors, aquesta és la idea central. Uh-huh. Llavors, el consum, com ha de ser? No? Perquè aquesta és la pregunta... Entenem tots que el consum, que la forma que tenim de ser com a consumidors a la societat crea el tipus de societat que som, però com ha de ser aquest consum?
Sí,
és molt fàcil. El consum ha de ser conscient i responsable. És el que parlàvem del mètode Gandhi el segon dia.
Mm-hmm.
El primer és prendre consciència de... què estan fent les marques, les grans multinacionals, com el producte que t'arriba, que estàs comprant, com s'ha generat i quines injustícies ha generat. I la segona part és la responsabilitat, perquè no serveix de res ser conscient. Es parla molt de consciència en la societat, que està molt bé, però al final el que canvia les coses és la responsabilitat.
El compromís.
El compromís, que és canviar la nostra forma de fer les coses que veiem, no? Uh-huh. Que si no, no té sentit.
I això en quins àmbits ho podem aplicar del consum?
En tots els sectors serem capaços d'observar, segurament, com cada vegada més, i internet segurament i les noves tecnologies ens estan ajudant a ser més, a part de la propaganda i dels anuncis de la tele, que estan molt bé, després hi ha una realitat, no? Sí. O com periodistes com tu, que són periodistes que parlen de consciència i parlen de la veritat més enllà del que es vol fer veure, doncs els consumidors s'adonaran de coses com les que parlàvem ara de la cadena aquesta de cotxes, però que demà serà de la cadena de cuina ràpida i demà serà d'un altre tipus de sector.
Dels teixits o del que sigui, no?
Del que
sigui. De fet, tu en parles en el llibre de Consumidores Gandhi, parles dels vestits, parles del menjar...
Sí, analitzem diferents sectors, a l'agroalimentari, el textil, que també hi ha molta injustícia en tema de com es fabrica la roba que es pot comprar en molts puestos, àmbit inclús sanitari, farmacèutic...
Mm-hmm. I després, a veure, no sé què en pensaràs tu, però aquest programa té la voluntat, i si no coincideix amb la teva, doncs digue-ho, no hi ha problema. Però de dir, a veure, tampoc ens posem molt fanàtics, perquè si et poses a mirar d'on venen totes les pomes, d'on venen o quina, on s'han fabricat els texans que portem, ens tornarem tan bojos que acabarem anant despullats, desnutrits, clar, perquè no menjarem res. I a veure, i potser és dir, a veure, vull dir, si et vols comprar uns pantalons de marca, doncs te'ls compres, però no te'n compris un cada dos mesos, no?
Això és un concepte molt important, perquè és un límit al que molta gent arriba quan es troba en aquest procés de canvi, no? Quan, al final, és molt fàcil. Quan parlem de consum conscient i parlem de ser conscient de la injustícia que genera el que jo estic consumint, hi ha quatre àmbits que jo haig de veure. Un és la injustícia que genera amb la humanitat. Un altre és la injustícia que genera en la natura. Un altre, podríem dir, en altres animals o espècies, que seria un altre nivell molt lligat amb la natura, però com tot.
Sí, sí.
I una altra seria a nivell personal, és a dir, com el que jo estic consumint, per exemple, amb els bancs, no? Pues la gent està veient que per deixar els diners o invertir-los en el màxim profit i sense mirar el que hi havia darrere, s'han trobat amb el que s'han trobat després, no?
Inverteixen amb els seus diners, doncs van a finançar empreses d'armament o
per
empreses
exemple,
que especulen amb el preu dels aliments, no?
Per exemple.
Sí.
Llavors, aquests quatre nivells. I després l'altre... És a dir, la consciència és fàcil. L'altre tema és el que tu molt ben deies, que és, no és un sí o no, o un perfecte o molt mal fet, no? És a dir, tu pots, per una banda... Si abans compraves 10 texans
a l'any
regulars, pues al millor amb dos ja tires o tres. No?
Sí.
I un altre tema és que no has de fer el canvi complet de cop, és a dir, pots fer poquet a poquet.
Si et poses radical de partida ara mateix, pot ser una mica heavy, no? Anar-te adaptant a poc a poc.
Això és un bon resum.
Jordi Puente, fins demà, l'últim dia que parlarem de la feina.
De la feina.
Vale, d'acord.
Fins demà.
Adéu.
El compromís ciutadà amb Joan Ortiz i Serra.
I finalment divendres el torn per com canviar el món des de les nostres posicions laborals. Que sí, que és possible, que es pot fer. I si no, escolteu el Jordi, que és el que vam fer el divendres passat.
Divendres. El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Així de senzill, sigues tu el canvi que vols veure al món. Senzill, però difícil alhora, Jordi Puente, com estàs?
Molt bé, encantat.
Benvingut a aquesta darrera secció de la setmana del Compromís Ciutadà. Parlarem de feina, i és que estem amb la voluntat de construir nous models d'estat. No a Catalunya, no a Espanya, sinó a Europa, al món. I per això, doncs, hem de donar el millor de nosaltres mateixos. I un dels punts des d'on podem fer això és des del punt, des del món laboral. Què ens vols explicar, Jordi, sobre això?
Bé, doncs, ahir parlàvem de com, a partir del consum, d'un consum més conscient i responsable, podem ser el canvi en el món. Parlàvem de la vida personal, sobretot, i ara anem a parlar de com aplicar això a l'àmbit professional, a l'àmbit de la feina, de com generar-se els ingressos si tens una empresa. I bueno, quan vaig escriure precisament el llibre que parlàvem, que el missatge era aquest, quan ho explicava aquest missatge personalment amb gent, em vaig adonar que no era suficient amb només canviar la nostra forma de consumir. Sinó que, és a dir, no és només a qui votes, sinó també a la teva forma de consumir, però també per qui treballes, no? Mm. Per qui treballes. Llavors, aquesta és la idea fonamental que parlarem avui.
I què ens diràs d'això?
Bé, doncs precisament és el missatge central del projecte actual de Rescatar Talentos, que precisament ajuda a les persones a alliberar el seu talent, a descobrir el seu talent i a enfocar-ho amb la seva passió al que volen...
Tots tenim un talent, no, Jordi? Tots tenim un talent?
Sí, el talent, els talents... No és només el talent, són els talents, però el talent es desenvolupa. Però el talent vol dir també... el teu tresor, allò que tu pots...
Ah, tots en tenim un, eh?
Sí, sí.
Tots en tenim un. Aquesta és la clau, no? Perquè potser... Vale, no? Per animar aquí les persones que diguin ostres, jo he de fer la meva... Tens un talent, que ho sàpigues, no?
Tots tenim coses que ens agraden, que ens apassionen, i tots tenim coses que amb la nostra vida, inclús amb coses que ens han passat que interpretàvem com dolentes, com passar una malaltia. Imagina't que tu has passat una malaltia o una addicció i l'has superada, doncs això...
Té un propòsit
dona...
per tu, no?
Clar, això t'ha servit per tu, però tu també, amb aquesta dificultat que tu has superat, pots ajudar els altres, no? Ah, i tots tenim una vida, hem passat la tira de problemes, la tira d'aprenentatges, alguns d'una forma més còmoda, no?, i uns altres passant dificultats, no?
Sí, sí, evident, evident. I això de per qui treballes, en definitiva, tots treballem per tots, no? És a dir, podríem pensar aquí al meu cap a Ràdio Estel pot ser el responsable de la ràdio o el director, però potser és l'audiència, no?
Vale, això amb la meva... Bueno, jo me'n recordo molt, a mi em va canviar la vida, vaig veure un vídeo, me'n recordo una vegada, d'un mexicà amb una manifestació que venia coses fetes per ell, manualitats... i artesanies, no? I estava davant d'una manifestació i els deia, escolteu, no serveix de res que us esteu manifestant aquí contra la multinacional d'atur o el govern d'atur, sinó si demà aneu a fitxar a la mateixa empresa de sempre, a la multinacional de sempre, que al final està...
Amb
el poder dels governs perquè els financia o perquè amb els lobbies... Llavors, igual que hi parlaven de prendre consciència de com ha estat generat i les injustícies que ha generat això que estàs consumint, també l'empresa per la qual treballes. I això és cada cop més important per diversos motius. Un, perquè les pimes estan desapareixent... O almenys cada cop ho tenen més difícil. Jo vinc d'una família de botiguers, de botiguers de tota la vida, i en un moment concret van començar a posar aquí una gran superfície, a l'altre costat una altra. I és molt difícil competir, per no dir impossible, perquè és una altra lliga, no? Llavors, altres horaris, altra capacitat de fer horaris, etcètera, etcètera. Llavors, el petit empleat, o l'empleat, perdó, i la petita empresa, o el petit empresari, cada cop ho tenen més difícil, i els sectors, cada un dels sectors, i ahir parlàvem de diversos sectors, al final tu mires cap amunt i t'adones de que tot el que tu veus en un supermercat, hi ha només 10 grups.
10 grans marques.
10 grans marques, que sí. No les direm, però hi ha 10.
Tots sabem quines són.
Tu li dones la volta al sabó i diu una marca. Li dones a una... És la mateixa marca.
Sí.
Hi ha 10 marques que controlen tot el que es ven o en una gran superfície, en un supermercat. El mateix passa amb mitjans de comunicació. L'altre dia veia a un expert de comunicació d'Estats Units que deia que el 70% dels mitjans de comunicació del món estan controlats per
grans
famílies, la Fox, la Disney, la no sé què, i són 7. I això es pot aplicar... Bueno, l'Organització Mundial de la Salut està controlada per farmacèutiques. Si tu mires qui dirigeix l'Agència de Seguretat Alimentària dels Aliments, aquí a Espanya, no vull dir masses marques, però és una altra marca molt coneguda.
La Coca-Cola.
Sí. Si tu mires quin és el director o l'empresa directora de l'organització de la banca ètica, de la banca de les inversions socialment responsables, veu
ja
una marca de bancs
que no és coneguda. Jordi, perdona, Llavors, Jordi, perdona, i llavors què hem de fer amb això?
Hem
és
de
a dir,
ser
com a
lliures.
Treballadors... Sí, però si tens una responsabilitat amb la família i tot això, que
ja,
aquesta pregunta segur que te la fan moltes vegades...
Hem de deixar de necessitar que ens donguin treball, que ens donguin feina. Hem d'aprendre a emprendre i a ser, i a fer el que... amb el nostre talent, saber oferir-ho de la forma adequada a la gent i guanyar-nos la vida
d'allò que som,
que ens apassiona, que volem fer, sí. I a vegades, perdona, Joan, a vegades serà dins de la pròpia empresa, tu pots ser també el canvi que vols veure en el món dins de la teva empresa, que passa que no és fàcil.
És que aquest senyor és emprenedor, no només porta al davant aquest llibre de Consumidores Gandhi, per ser on es pot trobar a la web, no?
A la web i a les llibreries.
Que és rescatatalentos.com.
Ah, perdó, la web, sí, la web, per rescatar que deies el llibre.
Allà es pot trobar...
Sí.
Vull dir, el llibre es pot trobar a través de la web, que és rescatatalentos.com, correcte? A llibreries també el trobareu, Consumidores Gandhi. Nosaltres hem esgotat el temps per avui i per la setmana, Jordi. Clar que queden coses, evidentment, sempre queden coses. Espero que tinguem la possibilitat d'anar-les tocant en un altre moment. Però gràcies per haver vingut aquesta setmana i haver-nos fet companyia aquí a Ràdio Estel. Fins la propera.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Cada dia, a 7:45 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia, a 7:45 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.